5 minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació que cedeix a Fanias al Centre Ocupacional de Penyeta per a facilitar la inserció laboral de persones amb discapacitat.
El president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, ha anunciat l'obertura en 2018 del centre ocupacional que el govern provincial té en el complex de Penyeta Roja per a facilitar la inserció laboral de persones amb discapacitat i garantir que cap castellonenc es quedi darrere en el camí per seguir aconseguint més oportunitats per a tota la província. Així, el president provincial ha anunciat la cessió de les instal·lacions a l'Associació Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual a Fanias per 30 anys. La millor opció era cedir el seu ús a una de les entitats que més ha fet per les persones amb discapacitat intel·lectual de la província, amb necessitat d'ampliar places en el seu centre actual, perquè cap castellonenc es quedi darrere. Un col·lectiu que porta més de 50 anys treballant per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i la de les seues famílies. Cal tenir en compte que amb aquesta cessió, Fanias podrà ampliar de 60 a 80 places, oferint als seus usuaris serveis complementaris de formació per a fomentar la integració social, personal i laboral de persones amb discapacitat psíquica.
A més, Moliner ha confirmat ja la partida de 200.000 euros que la Diputació ha pressupostat per a l'equipament complet d'aquest centre, amb la finalitat, diu, de que els usuaris i el personal d'Afanies l'hi troben amb les millors condicions possibles. El president d'Afanies, Sector Redó, ha agraït a la Diputació la cessió d'aquestes instal·lacions que, a més de permetre'ls ampliar de 60 a 80 les places d'atenció en el centre ocupacional, també els permetrà alliberar espai de les actuals instal·lacions per a dedicar-les atenció de centre de dia. El nostre objectiu, deia Redó, va seguir sent inserir a persones en l'àmbit laboral i anem a poder comptar amb unes instal·lacions excel·lents per a fer-ho. I ens anem ara cap al Almassora. La policia local d'aquest municipi ajuda comerços i consumidors a identificar els joguets segurs.
Diverses patrulles de la policia local d'Almassora treballen des d'ahir per a fer arribar als comerços del municipi la informació relativa a la campanya Joguet Segur. Amb aquesta iniciativa, els cossos de seguretat integrats en l'àrea metropolitana de Castelló pretenen informar a venedors i consumidors sobre les característiques que han de complir els productes infantils per evitar accidents. Així doncs, vora 20 negocis del municipi, entre l'oferta dels quals figuren articles de regal o productes destinats al consum familiar, han rebut o rebran la visita dels agents, durant la qual han facilitat materials informatius de la campanya. En aquells establiments especialitzats en la venda de joguets, els policies han explicat als propietaris els paràmetres bàsics que permeten garantir que un objecte és segur per a les xiquetes i xiquets i han advertit als comerços de la possibilitat de rebre inspeccions per assegurar que aquestes normes es compleixen en tots els productes. L'edil de seguretat, Roger Beltrán, ha fet una crida a la ciutadania amb l'objectiu de detectar joguets potencialment perillosos i retirar-los totalment del mercat.
El regidor ha apel·lat a la col·laboració de comerciants i consumidors que, en el cas de detectar articles que no complisquen amb la normativa, hauran de contactar immediatament amb policia local i ha recordat que la primera consideració i més fàcil de comprovar és la inclusió del segell de la Unió Europea, un àmbit en el qual les autoritats vetllen pel compliment estricte de les normes de seguretat. I ens quedem ja a la localitat. Parlem de Ciutadans, que impulsa la equiparació salarial de policies i guàrdies civils.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha impulsat en el ple d'ahir una moció conjunta amb el Partit Popular i el Partit Socialista per l'equiparació salarial dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Doncs la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no poden seguir sent agents low cost i cobrar una mitja de 600 euros menys que les forces autonòmiques, assegurava Vicent. En aquesta línia ha insistit en que Ciutadans ja ho ha dit molt clar, que sense equiparació no hi haurà pressupostos generals. Per això apel·len tant al govern de Rajoy com al Partit Socialista a ser responsables i no bloquejar el futur d'Espanya. Pel que respecta a la proposta del PP, a prop de l'entrega i publicació de l'execució pressupostària, el regidor ha recordat que el bipartit ja aprovava una moció de Ciutadans en aquest sentit en juny, però, com bé sent habitual, han fet oïts sords al mandat plenari i no els han entregat als grups l'execució pressupostària ni l'han publicada en el portal de transparència. Per tant, aquesta moció tindria que haver... no haguera tingut que ser presentada. Segons explica Vicent, la realitat és que si Villarreal avança en algun aspecte és en opacitat i la transparència és tal que ni se veu, és invisible, assegurava el regidor.
Així mateix, el portaveu de Ciutadans ha explicat que, tot i que la formació ha recolzat l'informe del govern local per a que l'Ajuntament s'adherisca a Edificant, no ens podem oblidar que es tracta d'una crida de socors de marzà que s'ha donat compte dos anys després que no té personal per acabar els barracons. I també del ple ha parlat avui el regidor i president del Partit Popular, Héctor Folgado. En aquest cas ha fet menció a dos aspectes. En primer lloc, a l'estació intermodal. Van preguntar des de les files populars si s'anava a fer un recurs o no a la ubicació de l'estació intermodal. Ha comentat que benlloc l'alcalde va dir que no, mentre que en comissions el regidor de Territori, Emilio Biol, va deixar la porta oberta a aquesta possibilitat. També ha lamentat que benlloc argumente ara que Villarreal no és la millor opció i també tenint en compte que el màxim responsable municipal va anunciar que havia la possibilitat de que arribaren inversors a aquest espai tinga serietat en aquest assumpte, no venga fum i que parli amb els titulars del terreny abans de donar aquest tipus d'informacions sense que donem més dades.
Va llançar que té ofertes d'inversors per a esta zona a l'estil d'Amazon, va dir l'alcalde, sabem que aquest és el seu estil. Pues bé, a l'estil d'Amazon segur que hi ha forts inversors que han vingut a parlar amb l'alcalde de Villarreal i que li han fet ofertes. Avui la premsa, de fet, ho recollís. Nosaltres li demanem a l'alcalde que expose realment què és el que està passant. No se poden crear falses expectatives una vegada més sobre aquests terrenys. No pot ser que l'alcalde continuï creant cortines de fum per tapar la seva mala gestió. I si no vol contar-nos a tots els veïns, que ja sabem que no li agrada gens la transparència, no li agrada gens contar-nos als veïns el que passa, perquè sempre que ens conta alguna cosa acabem pillant-lo en la mentira, almenys que se reunisquen els propietaris tal com va prometre fa 3 mesos. No pot ser que els propietaris s'enteren avui que hi ha inversors a l'estil Amazon que estan interessats en els seus terrenys i que no sapien res.
I també Folgado es va referir en aquest cas al campió Llorenç. També van preguntar respecte a l'estat d'aquesta infraestructura i també al conflicte, entre cometes, que va existir dins de Compromís per a recolzar o no aquest projecte. Així doncs, ha comentat Folgado que si finalment els regidors que estan a l'equip de govern no estan en contra d'aquest projecte, és a dir, no van a presentar ells al·legacions, demana celeritat per a dur a terme aquesta infraestructura, ja que considera és molt necessària per a algunes formacions esportives de la localitat que han d'acudir a altres municipis propers a dur a terme la seva tasca.
A què espera el senyor Benlloc per a la major brevetat possible construir el nou pavelló? Això és a lo que venim, a demanar-li celeritat. No pot ser que tinguem clubs exiliats, clubs que tenen que emigrar fora de Villarreal per a practicar esport. No és possible que el club de hockey tinga que anar a jugar els seus partits com a domicili a Oropesa perquè així no té instal·lacions per a fer-ho. No és possible que l'Sporting Villarreal tinga que anar-se'n a jugar al Masora perquè així no se li donen les hores que necessita per a poder entrenar i per a poder competir. I mentrestant, l'alcalde de Villarreal donant llargues, possiblement perquè li interessa que aquesta inauguració se produïsca a les portes de les eleccions del 2019 i en aquesta inauguració que pagarà el Villarreal fem-nos creure a tots que Villarreal avança en esports.
I continuem parlant del ple, hem escoltat la lectura dels partits de l'oposició d'aquesta sessió que va aprovar per unanimitat l'adhesió de Villarreal al pla edificant del Consell per agilitzar les reivindicacions dels col·legis.
El ple de l'Ajuntament de Villarreal aprovava per unanimitat l'adhesió de la ciutat al pla edificant per a l'ampliació i construcció de centres docents a la ciutat. L'adhesió al programa es produïa després de rebre també el vistiplau del Consell Escolar Municipal i dels Consells Escolars dels diferents centres afectats. Entre les actuacions incloses en el pla estan la construcció de gimnasos als col·legis Pasqual Nàcher, Escultor Ortells i Concepción Arenal, la renovació del sostre del José Soriano, entre altres. En total, 16 actuacions reivindicades pels centres docents per a millorar les instal·lacions, a més de la nova Escola Oficial d'Idiomes i la construcció del quart institut. Al marge del pla edificant, d'en breu s'escometrà l'edificació del nou aulari d'infantil del col·legi Carlos Artou.
Segons va valorar el regidor d'Educació, Eduardo Pérez, del que es tracta és de sumar forces perquè els diners pressupostats per la Generalitat per a la construcció i millora d'infraestructures educatives pugui executar-se de forma ràpida i eficient. Així doncs, Pérez ha recordat que les actuacions del programa seran sufragades íntegrament per la Generalitat, encara que es delega la gestió en els municipis per tal d'agilitzar la redacció de projectes. I també durant la jornada d'ahir es van conèixer els guardonats amb els premis amb les millors olles de la Plana. La Barra del Cedre, Lluïsos i Tangerina van ser els guanyadors d'aquesta jornada que van retre homenatge a Pasqual Batalla i el Dimoll.
Les jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real Olla de la Plana tancaven ahir la 8a edició. Amb més de 1.200 menús servits amb el tradicional plat com a protagonista en els 15 restaurants participants enguany en la iniciativa. D'ells, el jurat professional escollia els elaborats per la Barra del Cedre amb el primer premi, Lluïsos en segon premi i Tangerina en tercer.
L'alcalde José Benlloc i el regidor d'Economia, Xavier Ochandó, van lliurar els premis en un acte que va servir també d'homenatge al record de dues persones estretament vinculades a aquestes jornades i la defensa de la gastronomia local, com són Pasqual Batalla i Pepe Cabanes El Limoni. Tots dos han faltat enguany. I més assumptes a la 92.2, perquè aquest matí s'ha presentat la programació de Joventut Antoniana per a aquestes dates nadalenques. És una entitat que, més enllà de la tasca social que duen a terme durant tot l'any, viuen amb intensitat aquestes setmanes per l'arribada dels Reis d'Orient. Així doncs, ha estat la regidora de Joventut, Gemma Gil, acompanyada per tots dos presidents de Joventut Antoniana, Pasqual Vilanova i Carmen Maria Folk, els que han presentat aquesta programació que arrencarà el dia 26 amb l'arribada dels missatgers reials i per la vesprada amb el pregó de Reis a l'Auditori. També s'ha previst una conferència amb motiu del centenari, però segurament un dels moments més esperats és aquesta cavalcada que tornarà la vesprada del dia 5 de gener als carrers de la localitat, com ho fan des de fa 90 anys, ja que aquesta serà l'edició que es complisca en 2018.
Començarà des del Convent dels Pares Franciscans fins a plegar a l'Ajuntament. Participen diverses entitats del poble, grups de teatre, companyies professionals, pastors, danses de la Puríssima, entre altres, la Unió Musical La Lira, per no deixar-me una cap, no les direm totes, i aplegarà a la plaça on els xiquets cantaran ben fort del tirorí i els reis diran unes paraules a tots els assistents. Espereu que sigui un acte molt multitudinari, crec que l'any passat hem estat valorant que eren sobre les 12.000 persones les que van estar ben l'acte, i després del que ses majestats parlen a tots els xiquets i a tots els majors, i començarà el repartiment nocturn de regals. En els horaris que ha dit la meva companya, els pares faran els encàrrecs i els reis visitaran les cases que ho hagin encomanat per la nit del dia 5.
Encàrrecs que es podran realitzar els dies 2, 3 i 4 de gener, d'11 a 1 i per la vesprada de 5 a 9 de la nit al Convent dels Pares Franciscans. Tot i això, tot i aquesta programació, també Joventut Antoniana commemora el 2018 el centenari de la seva fundació i per això s'han programat un seguit de conferències, la primera de les quals arribarà el divendres dia 29, parlarà de la història i la trajectòria dels Reis Mags, però també s'han previst altres dues que ja tindran lloc en 2018, una que es va ajornar, la de Carles Amigó, i també serà el Pare Àngel qui estarà a la localitat en març per a parlar de la tasca social que duen a terme des de l'entitat que encapçala.
Joventut Antoniana celebrem el centenari aquest any 2018. Val? Entonces era per com, ja que la primera conferència que vos podem anunciar la teniu així en la programació, però també tindrem dues conferències més durant aquest any, que serà la del cardenal Carlos Amigó, que tenim la fecha per determinar encara, i després sí que tenim clar que és el 2 de març, que vindrà el Padre Àngel.
Sí, bueno, com bé comenta Pasqual, aquestes conferències tenen un significat. Aquesta està ben clar, anem a parlar sobre els reis ja en la vida dels reis, però després també la del Pare Àngel parlarà de l'acció social, que és una de les parts principals de la nostra associació, y la del padre, ay, la, perdón, la de Monseñor Carlos Amigo, que parlarà sobre el franciscanisme. Nosaltres som franciscans, estem molt agraïts als franciscans de Villarreal que durant tot l'any ens obrin les seues portes i sobretot ara en Nadal i Reis ens deixen el convent per a que es puguen hospedar els Sa Majestat i Reis. Per lo tant, no cal oblidar, o sea, no ens oblidem d'ells i dels tres pilars fonamentals que formen Joventut Antoniana.
I ja per últim, avui també ha comparegut en roda de premsa l'alcalde de la ciutat, José Benlló, que en aquest cas per anunciar que ha decidit la pròrroga del pressupost de 2017, és a dir, que aquest continua en vigor durant uns mesos el proper any. En aquest cas, tenint en compte que un dels aspectes en els que influirà és que no es poden dur a terme més inversions de les que ja estaven previstes en aquest pressupost actual. Així doncs ha justificat Benlló aquesta decisió en la complexa situació econòmica que viu el consistori. En aquest cas ha repassat l'herència del PP que considera estat nefasta. Han destacat que en els anys que duen al capdavant del consistori ja han pagat més de 30 milions entre deutes, préstecs i els que denomina empastres urbanístics del Partit Popular. I també ha considerat que un dels aspectes que a hores d'ara ha ficat en una pitjor situació els comptes municipals són les resolucions que ja va emetre el jurat d'expropiació i que fan que el consistori hagi de fer front al pagament d'altres 4,3 milions d'euros en reclamacions urbanístiques. En aquest cas, ha avançat que durant el mes de març ja s'ha fixat un juí, ja que un dels titulars d'aquests terrenys, valorat en 400.000 euros, ha reclamat per la via judicial el pagament. En aquest cas, Benlloc també ha avançat que volen dialogar per tal d'arribar a un acord i poder fer front a aquest pagament, això sí, compatibilitzant aquesta xifra amb la prestació dels serveis bàsics a la ciutadania. Així doncs, com dèiem, l'anunci que ha realitzat avui Benlloc és la pròrroga dels pressupostos 2017.
En aquesta situació és evident que l'única decisió responsable en aquests moments és la de prorrogar els pressupostos de 2010, els actuals. És a dir, no anem a tindre pressupostos per a l'any que ve, de moment. Avui mateix he decidit dictar un decret i prorrogar els pressupostos de 2017, els actuals, per a que a partir del mes de gener, en quan passem d'any, pues continuï en vigor el pressupost d'enguany. I vull explicar això que significa. Significa que no anem a tindre ni un euro per a invertir en res nou, per a invertir en noves inversions, ni per a fer ninguna iniciativa nova que no estiguera en el pressupost de 2017, en l'actual. Quan se prorroga un pressupost, concretament el capítol que ja no existís és el capítol 6, que és el de les inversions, i sí que existissin els altres capítols, evidentment, de gasto corrent, perquè nosaltres tenim que garantir i mantenir els serveis públics essencials, i fins que puguem veure com paguem els empastres del PP, estos 4,3 milions d'euros són el doble de lo que normalment fiquem en el capítol 6 en inversions. O sea, fiquem vostès que estem a travegar en un impacte molt potent. Sempre parlàvem així en sentències que anaven caent, pues la de l'Escola Oficial d'Idiomes, de 1,5, altres de 1 milió, altres de 800.000, i poquet a poquet anaven pagant-les, perquè ara de cop tenim 4 milions 300 damunt de la taula.
Així doncs, Benlloc ha justificat que no es vol pujar aquesta xifra d'impostos que paguen els veïns a la localitat i que consideren que la viabilitat de la ciutat ha de ser un dels motius, un dels aspectes a tenir en compte per a continuar endavant. Això sí, ha comentat que renunciaran a inversions, tot i que algunes poden fer falta, però consideren que han de mantenir i optimitzar això i allò que ja té la localitat. Així doncs, també ha comentat algunes de les actuacions que estaven pendents o sí que estaven previstes executar durant aquests pressupostos de 2017, com són algunes millores en carrers, la semipeatonalització d'alguns vials i que per això un dels objectius és poder continuar endavant amb aquests, així com també ha indicat que efectivament, segons va denunciar el Partit Popular, no s'ha pogut encara signar aquests acords amb les entitats socials, un aspecte que també considera es podrà solucionar en breu, així com el tema de la neteja, considerat que és un aspecte que cal millorar però insistís, el consistori no és l'únic responsable, tot i que ells ficaran més diners, també considera que cal una major conscienciació per part de la ciutadania. I si doncs ha reconegut que cal millorar algunes coses, s'intentarà que per al 2018, a banda de fer front al pagament de les entitats urbanístiques, es puga dur a terme alguna altra iniciativa, i tot i que no ha volgut detallar molts dels projectes que es poden quedar pendents per aquesta pròrroga dels pressupostos 2017, ha comentat que sí, per exemple, un seria aquesta connexió mitjançant carrils bici de les diferents infraestructures esportives a la localitat.
Jo visc en la ciutat, la xafe, veig les dificultats que hi ha en la ciutat, me fique mal, no dorc, i m'encantaria buscar solucions a moltes coses, que és veritat que no funcionen com haurien de funcionar, però evidentment el nostre nivell d'exigència que tenim que tindre no vaig a parar fins a millorar algunes coses que són reals i evidents. I bueno, jo estic convençut que en el mes de febrer o març podrem tindre un pressupost i incorporar algo més de lo que és l'urbanisme. Anem a buscar solucions, però ara tenim que treballar específicament i especialment en executar el pressupost d'enguany, perquè això és el més important que tenim en aquests moments damunt de la taula. No vaig a parlar ara de ningú projecte concret, no, perquè bueno, quasi tots els projectes que puguem tindre i que són interessants per a la ciutat o veiem interessants estan inclosos dins del programa FEDER de l'EDUCI. Vale? I per tant pues no vaig a ficar ni uns com a que es consideren més importants i altres com a que es consideren menys. Per tant, nosaltres tenim, ja vam veure pues algunes coses que vam decidir, bueno, pues peguem-li dos voltes, i n'hi havia un contrat d'un nou carril bici que m'encantaria fer, evidentment, que és la connexió de l'actual carril bici a l'Ermita, a la ciutat esportiva municipal, al centre tecnificació esportiva, és a dir, connectar les zones esportives, i vam decidir pues, tirar-lo enrere quan el teníem inclús publicat en el boletí oficial de la província perquè econòmicament no arribàvem i bueno, pues anem a optar primer per fer el pla de mobilitat, que és el que anem a fer sí o sí l'any que ve, perquè dependirà molt si tenim l'ajuda d'altres administracions, com he dit, tant de la Generalitat com de la Unió Europea o d'allà on podem aconseguir recursos, de que finalment no renunciem a aquests projectes o sí. D'això dependirà. A soles, des de luego, en aquests moments tenim moltes dificultats, perquè el pago de l'urbanisme ens toca fer-lo a soles.
Doncs fins així el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Una 27, una pausa mínima, de seguida més convidats a la 92.2.
Al de Emilio. Xabornadats, carrer Peregil, a Vila-real. Al Emilio.
I nosaltres anem a contar-te quins han sigut els premiats, els col·legis, els centres educatius premiats en aquest concurs que se fa des de Fundació Tots Units i Reciplana, Joguets amb molta vida. Enric Reverter, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs el diumenge s'atorgaven els premis, els guardons, als centres educatius que havien presentat els seus joguets fets amb material reciclat, no? Aquest concurs tan innovador que se llançava des de Fundació Tots Units, que no recorde si porta ja unes quantes edicions, no?
Pues efectivament, sí. És un concurs que vam llançar per celebrar els 25 anys de la creació de la Fundació. Volíem que fos un concurs diferent, no fos el típic concurs de redacció de dibuix, i vam creure convenient que en la línia del treball de la Fundació en quant a lo que és el cura del medi ambient i tractament de residus, que alhora pues, fomentava aquesta capacitat creativa dels xiquets, pues, fer un concurs escolar per anar a conèixer la Fundació pues, utilitzant aquestes eines, no? La creativitat en material que ja no volem per a res, per reciclar-lo en un altre ús, en aquest cas de joguines. I volíem implicar els xiquets i indirectament també a les famílies en aquesta sensibilització que va, cabal l'atenció i el cuidado que hem de tindre cabal el nostre entorn, no?
I va tindre una acollida interessantíssima, no? Perquè ha continuat realitzant-se durant els anys. I
efectivament.
I són tots els centres educatius, no? Pràcticament els que participen.
Bueno, nosaltres invitem a tots els centres educatius. Aquesta ha sigut la tercera edició. En intenció, com s'ha valorat molt positivament, per tant, hi ha intenció d'anar continuant. I participen vora 300 alumnes. Enguany han participat 5 o 6 centres. No tots, perquè ja depèn de cada dinàmica, cada programació que tinga cada centre, pues es entra dins del seu, de la seva programació o no, aquest tipus d'activitats. La veritat és que els fidels continuen participant sempre. Qui entra en el concurs li agrada, els professors ho valoren molt positivament i van repetint any rere any, eh? I els resultats nosaltres els valorem molt positius. Tot i això, hem de seguir continuant i millorant perquè el concurs vagi a més i vagi i arribi a més gent, no?
Se superen any rere any els alumnes?
La veritat és que és impressionant la capacitat d'innovació, de creació que tenen els alumnes de xiquets del nostre poble a l'hora de crear joguines. A més, el jurat valora molt que siguin joguines interactives, que se pugui realment jugar en elles, eh? I allò que diem de que un xiquet una capsa de cartó se ho passa molt bé, pues és que és aixina, eh? No cal molta sofisticació perquè hi ha unes joguines, algunes s'han fet en grup i la veritat és que la valoració és altament positiva.
Així és. I per aquesta edició ja tenim els premiats. En aquesta ocasió, qui han sigut els guanyadors?
Efectivament, el diumenge en el marc
de la trobada d'artesans.
De la trobada d'artesans que organitza la regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Canvi Climàtic. N'hi ha que dir que gràcies a la col·laboració entre la Fundació Tots Units i aquesta regidoria, pues, podem dur endavant aquest concurs, no? Pues en el marc d'esta trobada d'artesans vam fer l'entrega i lliurament dels premis, dels col·legis, bueno, els xiquets, que van resultar guanyadors del concurs, no?
Per tant,
en aquesta edició, pues, han sigut premiats, pues, una joguina creada, per exemple, en material d'ordenador reciclat, la caixa de l'ordenador, la placa base, bueno, tot el tema de material electrònic, van crear un robot molt creatiu i molt ben fet, i va guanyar. Era del Col·legi Carles Sartou, també va tindre premi el Col·legi Bisbe Pont, el Col·legi Jimeno Barón, la Huerta, també és un dels habituals participants i van tindre premi en guany també, i Angelina Bat, que també participa tots els anys, també van rebre premi, no? N'hi havia una cuineta, no recordo exactament ara de quin col·legi és cada joguina, però n'hi ha una cuineta molt ben elaborada, al mínim detall, tot en capses de cartó i material reciclat, n'hi havia també un dominó en pedres pintades, uns cotxes construïts en caixes de cartó, bueno, molt interessant. I realment és que arriba un punt és que la decisió és realment difícil. També n'hi ha que dir que va haver un premi especial per al Col·legi de la Panderola.
Molt bé.
Pel treball, perquè sí que això ho mereixen, perquè ho treballen amb molta il·lusió. Els mestres ens diuen que és un projecte que ells s'agafen amb molta il·lusió. I van donar un premi especial també. Van construir en cartó, en capses de cartó, tapons de llet i tal, un tren, una panderola. I és un dels premis que nosaltres també ens agrada donar, perquè són uns xiquets que tot el que fan s'ho fan amb moltíssimes ganes i molta il·lusió.
I en què consisteixen aquests premis?
Bueno, els premis volem que siguin compartits i que es gestioni el mateix centre. No volem, no, la intenció no és donar diners en efectiu a xiquets, sinó que volem que siguin uns premis que el col·legi gestioni en funció de les seues pròpies dinàmiques, ni en què participen i fan material per a l'aula, n'hi ha que aporten per a l'excursió final de curs. Sí. Són premis de 200 euros cada un d'ells, i el col·legi se premia el treball i ja el gestiona el col·legi com considera millor, no? O bé en material, o bé en altre tipus de... o invertir en algun tipus d'activitat per a que sigui un premi també compartit, no?
Molt bé, clar que sí, que se beneficien, no? Tots els alumnes en general, el centre en general. Sí. Doncs una vegada més tot un èxit, jugues amb molta vida, evidentment s'aposta per continuar, no?, amb aquest projecte.
Sí, sí, de fet hi ha els mateixos professors que van estar en l'acte de lliurament de premis, vam estar valorant que seria interessant fer algun tipus de feedback, no?, entre després de 3 anys de recorregut, els que solen participar, en quines coses se pot millorar, com podem reconfigurar un poc l'estructura del concurs. En aquesta línia seguirem, farem algun tipus de feedback en ells, mitjançant algun qüestionari o alguna reunió en els professors que solen participar i faria una valoració per donar-li més empenta i més solidesa al concurs. No? Ens sembla que és un concurs interessant i tant de bo poguerem estendre'l més allà de Vila-real, no? Però que...
No seria una meravella, la veritat és que sí.
El que passa és que tot la infraestructura que du este concurs, al ser, diguem, treballs voluminosos, pues és que no és fàcil, ni transportar-los, ni emmagatzemar-los, i aleshores hem de demanar als col·legis que en facin una selecció prèvia, perquè si no hi ha possibilitat de gestionar tot el volum de material que ens arriba. Aleshores, ja últimament estem demanant als col·legis que facin prèvia una selecció i que ens envien els millors des de cada centre.
I què se fan després en estos treballs?
Com?
Què se fa després, una vegada teniu els treballs en mà?
Retornen al col·legi, sigueix, i ells ja suposen que faran ús en espais de joc per a que puguin jugar. Sí que, més allà del resultat final, que és el que se premia, el que s'ha de valorar és el procés. El procés de creació, el procés de sensibilització que va reutilitzar material que ja no volem, que anem a tirar, i que podem donar-li un segon ús creatiu i lúdic. I això és un poc l'objectiu i l'essència del concurs. No tant el resultat final, però no, algú has de premiar, has d'incentivar el treball, però que ahí l'important és el procés, perquè té un valor educatiu tremendo, no? I sí, això és el que valoren els mateixos professors també.
El més important és això, no? L'objectiu base és aquest, que ells sàpiguen valorar que se pot fer moltes coses en material reciclat, que se pot utilitzar per a una bona tasca, com per exemple per a jugar, per a fabricar joguets, i que n'hi ha molts xiquets que no tenen la sort de poder comprar-se un joguet i han de jugar amb aquests materials.
Aixina és, i bueno, com que és per a edat escolar, ens entrenem en la creació de joguines, però si pensarem en un altre nivell, podríem començar a pensar com podem crear altres tipus de mobiliari per a interior de casa, làmpades, perxes, tauletes, etc. O sigui que ahí, diguem que és un primer pas, però que la reutilització de material per a un segon ús en l'àmbit d'una casa dona molt de sí.
Se pot extrapolar en els adults també, això és
efectivament,
el que volem dir.
Exactament, això és el que voldria dir. Sí.
Clar, que moltes vegades no li donem un ús i ho llancem al fem.
Sí, sí, així és. I quan molt del material podem donar un segon ús molt creatiu i molt decoratiu. Hi ha una línia d'interiorisme, no? De disseny interiorisme, que va en aquesta línia de reutilització de material per a decoració d'interiors.
Clar. Sí, sí. Doncs a veure si t'escolten, Enric, i de veritat que te fan cas o que te fem cas, no?, els adults, tant com te fan els xiquets en aquest concurs. No estaria gens
bé. Molt bé. Gràcies. Jo sí que volia, abans d'acabar, agrair a la regidoria, a Pasqual Sancho, que és el regidor, i a les tècniques, a Blanca i Helena, la regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Canvi Climàtic, perquè bueno, la col·laboració entre ells permet la continuïtat del concurs, també a les escoles participants, els professors concretament, perquè sense ells no seria possible, i són els que incentiven, els que animen, els que estan en el dia a dia, i a ells voldria agrair en nom de la Fundació que el concurs puguem seguir materialitzant-lo, no? I que seguisca tenint molta vida.
I no estaria mal animar, no?, a tots aquests centres educatius que no s'han sumat a que ho intenten, a que se sumen,
sí,
a que
ho proven,
que participen.
Que ho proven, sí. És una activitat interessant. Sí.
També s'implica als instituts?
De moment encara no. De moment estem sols treballant en el que és escoles de primària. En els instituts hem fet un pensament, n'hi ha una idea, en la línia que t'he comentat abans, d'algun objecte decoratiu per a casa, però això hem de parlar amb els professors de tecnologia per veure si el projecte, algun dels projectes que treballen en tecnologia en secundària podria entrar dins de la línia del concurs que... d'aquest concurs, si poguerem aconseguir això,
no
pues, sí que donaria peu. Donaria peu també que en secundària la mesetera, bueno, que allargarem, no?, que ampliarem el concurs en aquesta línia. És un pensament que han fet, el jurat ho van valorar, i no te dic que si no en un futur pròxim puguem també incorporar el concurs a secundària.
Doncs bé, esperarem fins l'any que ve, a veure si això es complís, Enric Reverter. Pues sí. Gràcies, moltíssimes gràcies i bon Nadal ja, que ja tenim el Nadal ahir.
Igualment, des de bon Nadal a tots els oients i a totes vosaltres. Bon Nadal a tots.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli sortit de l'os de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. A més, tenim vins, fiambres i embotits per a donar-li sabor al teu Nadal. Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, carrer Comunió 18, de Vila-real.
I un dimarts més, obrim aquest espai a la policia local. En aquest cas, tenim a dos convidats en aquesta ocasió. Ens acompanya l'intendent Ramon Martínez. Molt bon dia, buenos días.
Hola, què tal, buenos días.
I avui ve acompanyat per un dels agents de la unitat de l'AUCECO, Reyes Torres. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Intendente, si le parece, empezamos hablando por unos datos que se publicaron ayer respecto a esta campaña de detección de alcohol y drogas al volante, teniendo en cuenta que, pues claro, no ha habido muchos eventos de empresa, reuniones, es importante la prevención.
Sí, efectivamente, es una campaña que hemos llevado a cabo en coordinación con la Dirección General de Tráfico y, bueno, ha coincidido, ha sido del día 11 al 17 y ha coincidido efectivamente con esta semana tan habitual, ¿no?, para esas comidas, esos almuerzos, esas cenas de empresas, de amigos, de colectivos deportivos, ¿no? Y son épocas donde la gente desgraciadamente pues consume alcohol y consume drogas y después conduce y es una campaña ya de las habituales, ¿no? La verdad que el total de vehículos controlados han sido 183, y de esos 183 vehículos, pues hemos tenido 3 denuncias administrativas por conducir por una tasa de alcohol superior a la permitida. Hemos tenido 6 denuncias administrativas también por consumo de drogas, fundamentalmente las sustancias que llevaban eran cocaína y cannabis, mayoritariamente. Y después hemos tenido también 3 infracciones penales, 3 delitos contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia del alcohol. En este caso, se han realizado atestado judicial por un juicio rápido. Y en este caso, pues ya te digo, se ha realizado un juicio rápido en relación con estos hechos delictivos, ¿no? Evidentemente, la campaña y los resultados están ahí, pero lo que a mí sí que me gustaría incidir es que la campaña, pues, sirve, como muchas veces digo, ¿no?, sirve para un poco alertar, para prevenir, para llamar la atención y decir, señores, seamos conscientes de lo que supone el alcohol y las drogas en la conducción, ¿no?, y sobre todo, pues, para establecer la idea, ¿no?, el mensaje de tolerancia cero en alcohol y drogas, ¿no? Pero eso no significa que la policía local, en este caso de Villarreal, no sigamos haciendo controles y sigamos haciendo pruebas de alcohol y drogas, ¿no? En absoluto. De hecho, anoche mismo, ayer por la tarde y por la noche, pues tuvimos 2 detenidos más por consumir alcohol. Los 2 se encontraban además involucrados en sendos accidentes de tráfico y uno de ellos sextuplicaba, multiplicaba por 6 la tasa máxima permitida por ley, ¿no? Lo cual nos dice que no podemos bajar la guardia, que tenemos que estar ahí, que la campaña evidentemente sirve para prevenir, para alertar, pero que evidentemente en un tema tan serio como el alcohol y las drogas en la conducción tenemos que estar ahí, ¿no?
Y no sabemos si durante el periodo de la campaña, obviamente hay más controles, las cifras son similares a años anteriores o pues más o menos se mantienen en la línea.
Son similares, ¿no? Desgraciadamente, mire que hay educación vial, mire que hay publicidad dando muy agresiva, ¿no? Dando a conocer las consecuencias que puede tener conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas, ¿no? Mire usted que tanto las penas en el ámbito penal como las sanciones en el ámbito administrativo, las multas, la retirada del permiso por puntos, todo eso se ha endurecido, ¿no? Y a pesar de ello, pues siguen dando positivo, ¿no? A las pruebas me remito, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahí hasta que como he dicho, podamos conseguir lo de ¿no? cero alcohol al volante, cero drogas al volante, ¿no? Es complicado, sí que es verdad que la concienciación ha cambiado respecto de hace muchos años, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos años, aunque las cifras oscilan más o menos, el ritmo, diríamos que el encefalograma es muy similar, ¿no? Y eso, pues, sí, la verdad que sí que es preocupante, ¿no? Cuanto realmente, por parte de las administraciones, se está viendo mucha campaña publicitaria, mucha concienciación, y desde el punto de vista, diríamos, del control, tanto por compañeros de la Guardia Civil de Tráfico como de las policías locales, pues están llevando controles continuamente, ¿no? Y a pesar de ello, pues seguimos todavía con estas cifras, ¿no?
Esta es una de las campañas que no falta cuando se acerca la Navidad, pero también es importante hablar de juguetes, ¿no? Ya que, pues si es muy importante durante estas fechas que los más pequeños, ¿no? Que los reyes sepan qué elegir o los padres se ayudan a los reyes magos. Así que también como parte de la Policía Metropolitana del área de Castellón, Pilar Real también está dentro de esta iniciativa.
Sí, efectivamente. Ahora el agente Reyes, que es el que forma parte del OCECO, la explicará. Pero yo quería resaltar un poco lo importante de esta campaña por dos aspectos, ¿no? Por un lado, porque va dirigida a la seguridad de los niños. Es fundamental. Tenemos accidentes de niños por juguetes que no están en condiciones y creo que es un deber fundamental dentro de la policía administrativa de que la policía local aporte su granito de arena en este tema. Y luego hay un tema que quiero resaltar, ¿no? Y es el tema de que es una campaña que no solamente hace la policía local de Villarreal, sino que lo hace el área metropolitana de Castellón, ¿no? Es decir, desde hace poco tiempo es la primera vez en la historia en la que siete policías locales, Almazora, Benicàssim, Borriol, Burriana, Castellón, Oropesa y Villarreal, nos unimos para realizar muchas iniciativas en común, ¿no? A nivel formativo, a nivel de controles, a nivel educativo, a nivel de coordinación. Creo que es muy importante, ¿no? Porque esta campaña, por ejemplo, es decir, de nada tiene que hagamos la campaña aquí en Villarreal y que luego un vecino de Villarreal pues pueda ir a Burriana, que está a escasos kilómetros de aquí, y que esos productos los pueda encontrar. O vaya a Castellón, o vaya a Benicàssim, o vaya a cualquiera de los municipios, o Almazora, ¿no? Lo que pretendemos con la área metropolitana es que extender el campo de actuación, y yo creo que esto es muy muy importante y es un paso importante y quería resaltarlo, ¿no?
Y dentro de estas medidas de seguridad, una de las primeras que aparece y que puede inducir a error, porque también los chinos se las saben todas y juegan un poco con esta duda, ¿no?, ambigüedad que puede haber, es que se acredite o que se cerciore la persona que compre los regalos que son de la Unión Europea.
Efectivamente, lo que comentas es lo que en los carteles que hemos repartido durante toda esta semana por todos los comercios y establecimientos de Villarreal, hacemos especial hincapié al marcado CE, de Comunidad Europea. Es cierto, como dices, que desde el gran potente asiático, pues lo que han hecho ha sido un poco hacer una marca muy parecida, que es también CE, ¿vale? Que sería China Export. Y entonces lo que hacen es para crear un poco de confusión al consumidor. Nosotros, a nivel de usuario, una persona que vaya, la verdad que si no lo tiene muy trabajado o lo tiene uno delante para compararlo, puede llevar a error. De todas formas, nosotros lo que sí insistimos es que se mire lo del marcado este de la Comunidad Europea, porque esto lo que nos va a garantizar es que el producto ha pasado todas las garantías de riesgo y seguridad para los jóvenes, que al fin y al cabo son los últimos destinatarios del producto.
Creo que había una fórmula, nos comentó su compañero Alfonso, ¿no?, que si se hacía dijéramos toda la circunferencia y se encontraban o no se encontraban, se podía distinguir, ¿no?, si era Comunidad Europea o China Export.
Sí, así por radio, que no es que sea muy visual, pero para transmitirlo sería que en la China Export está más separado. Uh-huh. En lo que es el mercado europeo, si continuáramos lo que es la letra C para continuar una circunferencia, prácticamente cogería la letra, está más próximo, es lo que se detecta. De todas formas, nosotros solemos llevar la plantilla, aunque ya estamos con ojo a visor y lo sabemos diferenciar, pero a lo que es a nivel de comprador final, entiendo que resulte complicado. De ahí que nosotros vayamos a los locales e intentemos retirar todos estos productos que no cumplen la normativa europea.
Así que este sería un primer paso, pero suponemos que para garantizar la seguridad hay más aspectos a tener en cuenta.
Sí, principalmente el del mercado de la Unión Europea, que ya te digo que este sería como el que avala que cumple todas las reglas de riesgo de asfixia, riesgo de que haya quemaduras, de intoxicación. Pero también es importante que nos fijemos en que están las instrucciones en castellano. Es decir, que el juguete, aunque pueda ser exportado o que haya sido fabricado en otro país, venga una descripción, aunque sea sucinta, pero importante, en castellano para que se entienda. Esto estaría de acuerdo con lo que es el tema de las instrucciones, que tienen que figurar, aunque dentro tenga otras para desarrollarlas, fuera que el consumidor que lo vaya a coger ya tenga claro de qué se trata el producto. ¿De acuerdo? También deberemos de fijarnos en que aparece una marca de fabricante con un domicilio donde nos podamos dirigir y si ha sido, por ejemplo, importado, pues qué importador ha sido el que lo ha traído aquí a España, digamos, en este caso a Villarreal. También hay que prestar atención a todas las etiquetas que aparecen, de advertencias de seguridad, instrucciones de uso. Esto, los que tenemos niños pequeños, por ejemplo, hay un pictograma muy famoso que es el de las prohibido, sale un bebé como triste y pone de 0 a 3, que es lo de riesgo de asfixia, riesgo de que puedan ingerir, que se puedan, para evitar todas estas cosas. Pero aparte vamos más allá, es decir, hay muchos riesgos, incluso se informa que el embalaje o los envoltorios, que a veces son, pues son de alguna, tienen el papel muy bonito, pero hay que ver que ese papel pues que no sea tampoco tóxico, o que las cintas que lo envuelven, pues a ver qué medida tienen, o intentar cortarlos, porque luego los chiquillos les gustan los juguetes, pero también juegan con el envoltorio, pues evitar que a lo mejor puedan, por estrangulamiento o
con alguna bolsa.
Alguna bolsa, efectivamente, de esto también hace hincapié. La campaña, por informaros también, pues empezó el día 18 de diciembre y llegará hasta lo que es el 5 de enero. Estamos vigilando en especial pues jugueterías, alguna gran superficie, pero donde nos centramos más, porque es donde sabemos que hay más peligro, es en los bazares, ¿vale? Que no es que tengan una mala intención, pero sí que es verdad que al comprar ellos gran cantidad e ir a ciertos polígonos, pues sí que detectamos ahí bastante juguete que pudieran ser defectuosos. Que aparentemente cumplen todo, pero luego cuando los coges, los tienes en la mano, te das cuenta que a lo mejor una pieza pues se puede desprender, el ojo de un muñeco pues se puede caer, si se somete a lo mejor a elasticidad pues se rompe, a lo mejor lleva productos que pueden ser alérgicos. También es verdad que hay una alerta, esto funciona bastante bien, hay una alerta de juguetes que puedes entrar y mirar cuáles son los principalmente potencialmente peligrosos. Y entonces hay ciertos juguetes que esto sí que vamos a ver si están o no están.
Sí, que es importante, por ejemplo, uno de estos elementos, creo que también se intervinieron algunos durante Santa Catalina, las pistolas estas así como de balines comprimidos, ¿no?, que tienen una consideración como arma.
Sí, es importante resaltar también que lo que es la normativa, hay una normativa específica a nivel estatal del juguete, pero claro, nosotros nos centramos en el juguete. Ahora, es cierto que lo que nos encontramos a veces, dada la salida que puede tener estas tiendas, las que comentas de Santa Catalina, estamos hablando de que está catalogada de arma, es decir, está en el reglamento de armas, señalas de Airsoft, y estas, si las encontramos, también las retiramos. Al igual que mucho arma prohibida también, porque si se vende, por ejemplo, se pueden vender dianas con dardos y todo, pero no puede ser como juguete, tiene que ser como lo que es, porque si encontramos cualquier punta que no está embotada o cualquier otro elemento tirachinas o cualquier cosa que se venda como juguete, no lo debemos de retirar y que se vendan los cauces que toca, no por ahí, porque puede haber un riesgo para finalmente para los chavales, que es lo que están jugando con ellos.
Y luego también el tema de los láseres, que bueno, quizá hace unos años tuvo un boom más potente, pero que también es importante, ¿no?, que se tenga en cuenta.
Sí, hay láseres que son astronómicos, que son para señalar las estrellas y demás, que estos se venden en tiendas especializadas, pero hasta no hace mucho, en campañas anteriores, el típico... Yo me pongo en el lugar del niño y es muy divertido, es decir, cojo un arco, cojo una pistola que lleva un puntero láser. Y claro, esto puede parecer muy divertido, pero la verdad que causa lesiones oculares. Todo esto sí que lo retiramos automáticamente porque no pueden, está totalmente prohibido y no pueden llevarlo los juguetes. Suele llevar una etiqueta amarilla que pueden leer los padres, pero lo que es para juguete no se pueden llevar láser, porque las lesiones oculares pueden ser importantes. Y los niños, al final lo que acaban jugando, y lo normal es que sin querer se apunten a los ojos y podamos tener algún accidente.
Hemos hablado de dos de los productos o juguetes que podrían generar más controversia o más problemas, pero ¿hay algún otro en el que también hagáis especial incidencia?
Pues, por ejemplo, lo que se intenta, ahora viene una época buena de los Reyes Magos, pues compran bicicletas, compran patines, patinetes. Lo que nos fijamos que también por la ley, es todos estos patinetes y demás que se venden en jugueterías, que son como juguetes, tienen que llevar acompañada la etiqueta de que han de usarse siempre con elementos de protección, dígase casco, dígase coderas, rodilleras, y muy importante, en zonas que no haya tránsito, ¿vale? Que a veces pues parece que en una calle que no haya mucho tránsito se ponen a jugar los chavales, pero se insiste, como la campaña va dirigida a establecimientos, pero también a padres, madres y familiares en general, que este uso se haga con los elementos de seguridad que corresponde, y no estaría de más, como cuando en verano se hacen las campañas de los juguetes para las piscinas, con supervisión de un adulto. Es lo que vigilamos también.
Porque quizá no los más pequeños, pero sí que haya algún adolescente que con un monopatín va por medio del tráfico, y claro, eso es un peligro importante, incluso algunos sin ningún tipo de elemento de seguridad.
Sí, efectivamente. De diario, cualquier patrulla que observa un joven que va por la carretera o si va por las zonas que son peatonales, pero va como no toca, se le informa de lo que hay. Pero claro, es que a veces, sin querer, pues si ya para la bicicleta hay una reglamentación que tienen que llevar las luces que tocan por delante, por detrás, ropa reflectante, incluso se legisló ya que para lo que es el casco urbano, los menores de 16 años tienen que llevar un casco obligatorio, como antes los ciclistas vamos en la carretera, pues aquí se insiste más todavía. Además, cuando son el típico correpasillos, que a veces se dejan a los chavales pues en la calle con cierta libertad, que hay que prestar especial atención por eso, de no dejar los sitios que hay tránsito.
En efecto, no es para restringir, sino para garantizar la seguridad.
Así es. El tema de lo que es la bicicleta y patinetes, y como decía antes el intendente, los chavales lo tienen más claro porque en los colegios se da mucha educación vial, y hoy en día es raro ver a chicos que cojan la bicicleta o el patinete y no se pongan unas coderas, porque también les gusta pues hacer alguna pirueta, alguna cosa, y ya de por sí lo llevan. Pero no está de más que se siga informando a los padres y que se siga insistiendo en los locales que esta etiqueta tiene que aparecer.
Y suponemos que si hay alguna duda sobre este aspecto o alguna persona considera que puede haber encontrado algún juguete que no cumple estas condiciones, siempre se pueden poner en contacto con policía local para informar o bien preguntar, ¿no?, si tienen alguna duda.
Sí, por supuesto. De hecho, es lo que tanto los carteles que hemos repartido como la información que se le da a cada uno de los establecimientos, se les dice que nosotros, la campaña no es para denunciar y para... Especialmente es informativa, incluso cuando se observa alguna infracción, muchas veces lo que es la normativa lo que nos permite es hacer un requerimiento. Es decir, muchas veces lo que se hace es coger tres muestras del producto que hay, se envía a la Dirección Territorial de Consellería para crear la alerta, pero a la persona lo único que se le hace es que se inmovilizan lo que son los productos, e incluso se le informa que si se lo devuelve a la persona, que al comercial que lo ha comprado, le reintegren el dinero y todo, porque no está correcto en lo que es a la venta, que no es denunciar, es informar. Y tanto a policía local se pueden dirigir personalmente, como sí que han venido de algunos bazares estos últimos días. Pues mira, tengo esto lo puedo vender. Incluso algunos que todavía no hemos pasado a hacer inspección, digamos que ya se ha corrido la voz, y vienen a preguntar, oye, tengo esto, ¿lo puedo vender, no lo puedo vender? Y hay diferentes canales, el 092. Si entran a la página web también hay unos enlaces que nos mandan directamente. Y si no, en horario mañana y tarde, pueden venir tranquilamente, que siempre hay algún agente de UCECO que va a poder atenderle e informarle de toda esta... que es un tema que la verdad que es importante y que hay muchos pormenores que se pueden... Que una persona que no sea... Que haya, se haya estudiado un poquito en el tema, pues se le escapan a su entender.
Así que, aunque se pueda repetir año tras año, es importante incidir, ¿no? Y recordar una vez más que pues, deben cumplirse estas características.
Sí, por supuesto, porque muchas veces lo que sucede es que el juguete divertido lleva aparejado que a lo mejor es peligroso, uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces sí que hay que incidir. Se abren nuevos bazares, cambian algunos de propietario, en otros no hay problema porque ya digo que no hay mala voluntad de querer vender algo, a veces es por desconocimiento, uh-huh. Y ellos son los principales interesados en tenerlo todo en regla. Uh-huh.
Y no sé si nos dejamos algún aspecto de esta campaña que falta reseñar.
No, pues lo que hemos dicho, que estén muy atentos a lo que es el tema de la seguridad, pues el tema del etiquetado, insisto en ello en el marcado CE, que estén las instrucciones en castellano y luego ver qué riesgos tiene cada juguete. Y por supuesto también pues dejarse informar por los especialistas de la tienda para que digamos que adecuen el juguete a la edad del niño, a la capacidad intelectual y a las necesidades que tiene.
Pues esperemos que con estos consejos los niños puedan disfrutar de unas Navidades divertidas pero más seguras. Y sé que Reyes, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
No sabemos, intendente, si quiere añadir alguna cosa. Lo ha explicado muy bien, pero bueno, también la labor de la Policía Metropolitana, ¿no? Que es importante, como bien ha comentado antes.
Sí, bueno, la UCECO comunidad esta trabaja profesionalmente muy bien. Son unos auténticos profesionales en esta materia y bueno, la verdad que estaba escuchándolo. Y bueno, la verdad que ya en lo que llevamos de campaña, que llevamos poco, pues ya son varias las actas que se han levantado de juguetes que se han intervenido porque no cumplían la reglamentación, ¿no? Con lo cual, como bien ha dicho el agente Reyes, pues no, esto no es una quimera, ¿no? No estamos hablando ahí de cosas ficticias, sino que realmente pues ya llevamos, ¿no? Ayer íbamos en torno a los 290 juguetes inmovilizados, ¿no? Es una cifra importante, ¿no? Son 290 posibilidades de que un niño podía haber obtenido un elemento sin reunir las condiciones de seguridad, ¿no? Por lo tanto, esa es nuestra labor como policía local, esa es la labor de la UCECO dentro de la policía local y esa es la labor también de la policía del área metropolitana de Castellón en esta campaña que esperemos que sea un éxito, ¿no?
Pues con estas palabras nos quedamos y bueno, creo que ya los emplazamos al próximo año. Y también solo nos queda desearles, tanto bueno, a ustedes, porque hoy están aquí, como al resto de la plantilla de Policía Local, unas felices fiestas y una buena entrada de año.
Igualmente, para todos nuestros oyentes desde Policía Local, en nombre de la Policía Local de Villarreal, pues desearles una feliz Navidad, que el 2008 venga cargado de salud y de ilusión, ¿no? Y que las ilusiones se cumplan. Y bueno, desde Policía Local seguiremos teniendo lo que yo siempre digo, ¿no? Ilusión. Yo creo que la ilusión es la gasolina esa que mueve, ¿no? Y que mueve para ir haciendo realidad nuestros proyectos e intentar pues siempre que los ciudadanos pues tengan en su policía local un aliado y bueno, y que podamos cumplir todas las expectativas y la confianza que depositan en nosotros, ¿no? Por lo dicho, pues feliz Navidad y próspero año.
Pues ahora sí, muchísimas gracias, Reyes, Ramón, y hasta pronto.
¿Te imaginas?
Gracias.
Un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Tres minuts passen de les dues de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.